És l'hora de l'especialista. Avui amb... A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Els dimarts, en aquesta hora aquí a la sintonia de Ràdio Olot, com sempre, ens endinsem en el món, podem dir, del vi, de les exquisiteses, també de les cerveses, de les conserves pivernat, bé, de moltes coses que tenim, com sempre, aquí al programa i que ens parla en Miquel Fluvià. Avui continuarem parlant de vins. No parlarem de la Wine Week, Barcelona Wine Week, és a dir, de la Setmana del Vi de Barcelona, perquè ja en vàrem parlar la setmana passada. Però avui, Miquel, bon dia, que no diguis
bon
res.
Dia.
Que hi ha anat al gra. Sinó de... A veure, vosaltres sempre aneu voltant, aneu cap aquí, aneu cap allà, buscant el millor del millor per afegir-lo, diguéssim, per emportar-s'ho cap a la vinoteca.
Correcte.
I aquesta setmana, bé, aquests últims dies, també crec que heu incorporat una nova bodega, no?
Correcte, hem incorporat una nova bodega i ens quedem a casa. Ens quedem a casa, ens quedem dins de Catalunya, el nostre territori, i ens anem, doncs, a una D.O., bueno, desconeguda no, però és de les, no seria de les més habituals i més conegudes, seria una de les que de les germanetes pobres dintre les D.O. que tenim a Catalunya, que seria Costers del Segre. Costers del Segre, que seria una de les D.O. que tindria una certa...
Però què passa, que no són tan conegudes, aquestes?
Sí, bueno, és una D.O. molt més petita, el nivell de quantitat de cellers que hi ha és baixa i el nivell de productors també són baixos. També, per lògica, és una de les zones on el conreu de la vinya també és moltes vegades molt més complicat per la climatologia. Mm. És a dir, molts d'ells estem parlant són vins d'altura, vins doncs, que estan a més de 700 metres, més de 1.000 metres d'alçada. Però bueno, que cada dia, per desgràcia, hem de dir que la climatologia els hi va més a favor i tot el que són aquests vins d'altura i aquestes produccions en zones que eren més complicades, cada dia ho tenen més bé i que les zones més... aquí era molt més fàcil i és realment on s'ha arrelat el conreu de la vinya doncs molt més, com seria poder el Penedès, doncs el Penedès realment, jo m'he explicat més d'una vegada, doncs estan patint molt i la sequera i el canvi climatològic que tenim no hi ajuda gens. Aquests canvis es van produint lentament, ara potser sembla un pèl més ràpid del que semblava, però que això ja ho hem també explicat, no? Que això pot portar doncs, que veiem coses diferents, no? I que fins i tot, a veure si d'aquí uns anys comencem a parlar doncs, de que la Garrotxa...
Denominació d'origen Garrotxa,
sí,
no?
Sí, Garrotxa, Osona, Ripollès, doncs aquí tota aquesta zona...
No t'estranyi, eh?
Podem començar a parlar doncs, d'una denominació tipus dels Costers del Segre, vins d'altura, vins de gran qualitat... que bueno, ja comencem a tenir algun celler, que ja n'hem parlat, com seria Clarella, no? Però que, bueno, que són coses que poden anar apareixent amb el temps. Doncs ara, que volia, doncs, és, bueno, el que hem incorporat ara doncs, és un celler de Costers del Segre, Mas Ramoneda, es diu el celler. Uh-huh. És un celler que la seva història és una mica semblant a la que hi ha en molts cellers, que és un celler doncs, de que al final eren pagesos, té una certa característica diferent que les terres que tenen no estaven conreades, no estaven utilitzades, no? La família es havia dedicat doncs, a altres activitats professionals, però degut a... És a dir, el que ha viscut la terra tota la vida i ho ha viscut, encara que sigui pels avis o els pares, sempre li queda aquell coquet doncs, de que... Doncs, carai, de tornar, encara que professionalment t'hagis dedicat a una altra cosa, doncs de continuar-ho, no? I el fill de la casa, doncs, quan es va jubilar, estem parlant d'això, estem parlant de 10-15 anys enrere, doncs es va jubilar, va dir, ostres, doncs m'ha entrat el cuc de la terra, no? I aquestes terres doncs, que tenim, infrautilitzades i d'això, que venen del pare, dels avis, doncs, ostres, doncs m'agradaria doncs, tornar-les a conrear, plantar-les i tirar endavant. i arrel de... que era una zona, això estem parlant de la Noguera,
sí.
Era una zona en què no hi havia hagut vinya, però ell va fer números, era un home que professionalment es havia dedicat a altres temes i es havia dedicat a altres temes des d'un punt de vista empresarial. Tenia empresa i si algú tenia molt clar en el tema dels números, no? Uh-huh. I va dir, carai, què és el que dona una mica i es paga una mica bé, no? I va començar a mirar, clar, i va veure... Torno a una cosa que ja vam comentar la setmana passada, no? Ostres, es va plantar davant de la cara la crua realitat, doncs, de la pagesia, no? I començava a mirar i diu, no, plantar cereals no, plantar... aquesta, és a dir, perquè tot era
deficitari,
no? És a dir, treballar molt
i no guanyar res.
No guanyar res. Ell estava jubilat, eh? Vull dir que estem parlant que l'home tenia 65 anys. Uh-huh. Tenia 65 anys. Però, esclar, una cosa és que et faci molta il·lusió fer-ho, treballar-ho, perquè és la terra dels teus pares, dels teus avis, i perquè no estiguin allà improductives, però, home, que almenys tinguis algun rendiment, com a mínim que paguin el gasoll del tractor. que no hagis de ficar-ho tot de la butxaca, no? Poder recuperar algun diner, no? I al final va anar descartant, i només li va quedar una sola cosa que es pagava mitjanament bé, uh-huh. que és el que dèiem la setmana passada, que era el raïm. Diu, carai, si planto raïm i ho faig bé, eh? És que el raïm bo... un raïm ben portat, que dèiem, no? Que tingui una bona acidesa, uns nivells de sucres determinats, doncs això es paga bé. També, bueno, diu, de rics no ens hi farem pas, perquè no t'hi faràs pas mai ric, però com a mínim no hi perdrem diners, pagarem el gasoll del tractor i alguna cosa quedarà, doncs, per poder fer alguna xefla al cap de setmana amb la família, no? Això va ser el que l'home va veure, i així es va començar. Va començar, doncs, a fer la vinya, i això és una narrativa que vas trobant amb petites variacions d'argument, però és un fil argumental d'una pel·lícula que va passant a molts cellers i a molts de llocs, no? I la pel·lícula continua i tot és un desenllaç que també és molt habitual, és que arriba un moment que si tu vas plantant el raïm, vas veure que aquest raïm el vens, te'l paguen més o menys bé, i el vens al celler aquell, que aquell celler treballa bé, i d'aquell raïm que tu li has vengut, treuen un molt bon vi. Diu, carai, per què no puc fer-ho jo? Això també passa molt. El pagès es planteja, home, això també puc fer-ho jo, ben fet, no? I l'home va dir, doncs, bueno, no saps què? Un bon dia, un dia de Nadal, la família els tenia tots allà a la taula, i nois, diu... s'ha acabat, no vendrem més vi. Tothom es va mirar, carai, què passa ara? Ja no, què en farem? No vendrem més raïm. En farem del raïm ara. Diu, no, perquè a partir d'ara el raïm ens el quedarem, farem la barema i farem el vi de la casa. Farem el nostre prop vi, el vi de Mas Ramoneda. Bueno, però no en sabem nosaltres. És igual, si ells, si el celler el sap fer, també el sabrem nosaltres de fer. Va començar així a fer vi. Evidentment, la primera anyada... va ser un desastre absolut, no? Mm-hmm. Això explicat pels mateixos, explicat pel seu fill, no? El fill d'aquest senyor, que és el que ara està portant el celler, no? Perquè aquest senyor, per desgràcia, ja ens ha deixat. I, esclar, diu, el primer any, el Pare Nadal, treu les primeres ampolles del celler, era imbevible. Pare... clar, tot allò d'això, clar, encara de fill a pare encara les coses es poden dir, no? Diu, pare, aquest vi no és pas... és a dir, li havia de dir, és molt dolent, no es pot veure, no li va pas dir, però diu, aquest vi costa d'això, l'hauríem de millorar una mica, no? L'home, al final també ho va entendre, i nosaltres va dir, no, que hem de ficar aquí, hem de ficar un professional, hem de ficar un bon enòleg, vàrem fitxar un bon enòleg, que al final sempre s'acaba igual, eh? Mm. És a dir, un bon professional, un bon enòleg que et digui què has de fer i com ho has de fer, mm-hmm. i arrel d'això, que estem parlant de fa 5 o 6 anys, va entrar un enòleg al celler, i a partir d'aquí van començar a fer vins. I podem dir que avui dia estan fent grans vins, i dintre aquests grans vins que estan fent, n'hi ha un que és el que m'ha portat al celler i ha fet, doncs, que al final acabi tinguent tots els vins del celler, però és com tot, no? Hi ha molts de vins que els pots trobar en molts cellers i que, bueno, dius, està bé aquest vi, sí, però, bueno, n'hi ha 150 que són, que són,
iguals.
Són iguals, igual de bons, no? És a dir, de cellers n'hi ha a milers, no? Que dèiem la setmana passada, doncs, a la Barcelona Wine Week hi havia més, gairebé 1.000 cellers, però aquests 1.000 cellers no representaven ni el 10% dels cellers que hi ha, a l'estat espanyol. Imagina't, és a dir, una fira de tots els cellers seria humanament impossible i estaríem parlant de més de 10.000 cellers, no? Doncs amb els vins passa el mateix, cada dia s'estan fent més bé, hi ha vins que són molt bons, però que, bueno, que més o menys pots anar trobant coses similars que són equivalents, no? Però hi ha un vi que té Mas Ramoneda, que en té realment a mi el cor robat i ha estat a través del qual doncs he accedit al celler i arrel d'aquest doncs he conegut la resta de vins que tenen, que també realment estan molt i molt bé, però centrem-se en el que seria, jo crec, la nineta de l'or d'aquest celler i que el fa diferent i que recomanaria a tothom que el provi. Algun moment de la vida l'heu de provar i heu de provar un vi d'aquestes característiques. Potser algú ja l'haurà provat una cosa similar. És difícil que hagi provat el de Mas Ramoneda, més que res per un tema històric, no? Que fa pocs anys que estan en el mercat, l'elaboració és la que és, el nivell d'ampolles són les que són, i evidentment això no és un producte que estigui massificat, que te'l puguis trobar tot arreu, i ha de ser una d'aquelles casualitats que t'hagi caigut a les mans una ampolla d'aquestes, no? I estem parlant d'un blanc de noirs. Un blanc de noirs...
Ja un blanc de noirs.
Un blanc de noirs. Ja tu em diràs, i què és un blanc de noirs?
No, a veure, el nom sona molt i molt bé i queda molt elegant, però blanc de noirs, ni idea.
És a dir, això d'entrada ja ens sona francès,
sí,
més o menys. Sí. El blanc de noirs ve de l'origen d'aquesta terminologia, ve de la Xampany francesa.
Però clar, blanc de noirs i blanc de negres, no?
Blanc de negres. Sí, sí, sí. Veig que saps francès.
Bé. Som dels que havíem estudiat en francès.
Exacte, doncs és això. Un blanc de noirs és un blanc de negres en francès i els francesos, a la regió de la Xampany, doncs es troben amb una característica que és que fan espumosos, fan xampanys, i el raïm que tenen d'un 75% són varietats negres, bàsicament Pinot Noir. No? I doncs tenen un 25% de varietat blanca, que seria Chardonnay, no?
Sí.
I es van trobar amb la necessitat de dir, ostres, a part de fer doncs, el que són els xampanys, necessitaríem doncs, poder treure-li sortida a tot aquest raïm amb un vi tranquil, no? Amb un vi que no fos espumós, no? Que no fos un xampany. Diu, ostres, per què no mirem de fer amb aquests, que en tenim molt, de raïm negre,
sí,
aquest Pinot Noir, per exemple, fent-ne un vi blanc, no? I arrel d'aquesta necessitat, ells tenien una necessitat, tenien un excés de producció de varietats negres i no tenien prou necessitat doncs, de fer xampanyes, no? Tenien necessitat de fer vi. Doncs, bueno, doncs, fem amb aquestes varietats negres fem un vi blanc, no? Arrel d'això, doncs, varen aconseguir doncs, fer aquest vi i és una elaboració a través d'una varietat negra, com podria ser la Pinot Noir, doncs, fent un vi blanc.
Home, però ha de ser una mica difícil, això, no?
Això és molt difícil de fer.
Això és alquímia pura, no?
Sí, sí, és molt difícil de fer i degut a que és molt difícil de fer, n'hi ha molt pocs. N'hi ha molt pocs. A França n'hi ha més perquè és l'origen d'aquesta classe de vins i n'hi ha molt més, però són vins realment també molt apreciats. Els blancs de noirs francesos, de la Borgonya, doncs són grans, són vinarros, són grans vins. És a dir, el fet de que siguin apreciats és per alguna cosa. O sigui, no perquè sigui difícil, perquè a més el resultat que dona és realment espectacular. Yeah. I llavors, un blanc de noirs aquí a Catalunya, puc dir que a Catalunya només hi ha 5 cellers que fan un blanc de noirs. Només hi ha 5 cellers. I en tot Espanya n'hi ha 14. Doncs d'aquests 14 o d'aquests 5, mirem-ho pel costat que vulgueu, n'hi ha un que és un costés del Segre, que és Mas Ramoneda. Des d'un punt de vista de classificació, saps que els vins se'ls apuntua, se'ls fa una classificació, doncs si mirem la classificació està posat en el número 2.
Caram, és excepcional, no?
És estem parlant d'un vi molt i molt especial, molt difícil de fer, que n'hi ha molt pocs, però realment molt, molt apreciat, amb una puntuació altíssima, que està en el lloc número 2, i jo rebel·lia el clau, i és que relació qualitat-preu és el millor que hi ha. Perquè si te'n vas a mirar el número 1, estem parlant que el número 1 val 3 vegades més. Mm-hmm. Estem parlant d'un vi, que parlant de preus, estem parlant d'un vi que no arriba als 13 euros, una ampolla se'n va a 12,50, 12,80, és a dir, el preu que val aquesta ampolla de vi, que val menys del que és. No? És a dir, relació qualitat-preu espectacular, és un vi que tots els blancs de Noirs, el que tenen la gran característica és que són vins amb molt de cos, vins molt estructurats, vins que allò que diuen a vegades, hi ha gent que diu a mi no m'agraden els vins blancs. Bueno, perquè no has provat un blanc de Noirs. Mm-hmm. És a dir, generalment estan a mig... és difícil d'explicar-ho, però estan a mig camí a nivell aromàtic i a nivell de gust, estan a mig camí entre un blanc i un negre, mm-hmm. no? Però fan pensar molt en un vi negre, perquè evidentment tenen una base, és a dir, la base
és el raïm negre,
és el raïm negre, no? Vull dir que, vulguis no, a nivell aromàtic és normal que t'hi faci pensar. Si és un vi que quan l'olores per primera vegada et sorprèn, és un vi totalment diferent, però a nivell de gust és un vi que marida amb gran quantitats de plats, és a dir, és el gran comodí per fer un maridatge de vins, és aquell vi que et funciona amb molts i molts de plats, fins i tot plats que és molt difícil de trobar-hi un maridatge, no? Per exemple, el gran dilema que té molts de sommeliers és dir, trobar un vi que maridi bé amb unes escarxofes, això és molt difícil, mm-hmm. no? O amb uns espàrrecs. Prova un blanc de Noirs, a veure com...
Escolta'm, i aquest vi, clar, com dèiem, ve del raïm negre, que es transforma en blanc. El vi té el color blanc o no? És com un...
És a dir, tu agafes blanc... una copa d'aquest blanc de Noirs, que encara no han dit com se diu, es diu blanc de Boira.
Blanc de Boira.
Blanc de Boira, un nom molt ben trobat. El fiques en una copa i mires... El primer que has de mirar amb un vi, quan fas un tast d'un vi, el primer que has de mirar és el color que té. El color és extraordinari. Totalment transparent. Sense una nota de color. És a dir, quan tu el veus, dius, no pot ser que això vingui d'un raïm negre. No pot ser, és impossible. Doncs bé, mira que està ben fet... que és totalment... És a dir, ho increïble és la qualitat que té el color. Un blanc totalment transparent. Totalment transparent. I evidentment, pots veure el següent, doncs l'olor. Doncs les olors marxen totalment de les fruites, de la pera, la poma, que sentiries amb un vi blanc, no? Se te'n va més a fruites vermelles, no? Mm-hmm. I doncs, realment és sorprenent aquell color i aquelles olors que sembla que, és a dir, com que estem acostumats a altres coses, doncs és difícil doncs, que diguis, carai, on està la trampa? On està el que està passant aquí? No?
No és com en el menjar un trampantojo, que en diuen.
No és això. És a dir, la qüestió que hi ha és que d'un raïm negre n'hem fet un vi blanc. Mm-hmm. Com ho hem aconseguit? Com se fa això? Doncs al final és molt senzill. És el raïm, ja ho hem explicat més d'una vegada, si agafem un raïm i el tallem per la meitat, qualsevol persona que vulgui agafi un raïm, el talli per la meitat i tregui la pela. El raïm, de dins, tot és transparent. Tot és transparent. El raïm no té color. És a dir, si aconseguim que les pells no entrin en contacte amb la polpa, aconseguirem un vi blanc totalment transparent. Al final és tan senzill com això. El que passa, què és el difícil? Que les pells no entrin en contacte amb la polpa. El senzill que és anar, disparem amb l'expressió, anar a saco, i vinga, xafem-ho tot, les pells entren en... Ja està, ja hem espatllat l'invent, no?
Clar.
És a dir, la qüestió està en treure el most, amb exprema la polpa, però sense que la pell entri mai en contacte amb aquesta polpa. Si això tu aconsegueixes, aconseguiràs un vi totalment transparent, però un vi diferent. Un vi diferent partint d'un raïm negre.
Escolta, blanc de boira és com s'anomena aquest vi, que és un bla, un, ja ho diré cantant, blanc de noir.
Blanc de noir. Saps per què que... blanc de boira?
No, suposo que deu ser pel vi que té, que és blanc, diguéssim, bueno, sí. que surt un...
Hi ha una cosa, per exemple, ara aquests dies que s'està parlant molt de la sequera, jo vaig fer vaig sentir les notícies l'altre dia, quan hi ha, per exemple, la zona de, estem parlant d'aquesta zona, la zona de Lleida, és una zona en què tenen boires persistents durant molt de temps. Doncs fa cosa de, quan de fer, de 10 dies o 15 dies, doncs es parlava doncs, de que havia hagut la boira més persistent a Lleida, no? Que havia durat 4 dies. 4 dies de boira, i que això havia portat als conreus i a la terra 4 litres per metre quadrat doncs, de pluja, d'aigua, de líquid, sí. No? Perquè és la boira mateixa quan, no sé què hem de dir, quan se fon, no sé si estaria ben dit, doncs que deixen aquest líquid. Doncs aquest com és l'aigua més pura, més transparent que hi ha, quina és? La que ens porta el cel, la que ens porta la natura, no? L'aigua de la pluja, l'aigua de la boira. Doncs blanc de boira. És a dir, si tu et mires el líquid d'aquest vi i dius això es diu blanc de boira, esclar, això és el producte de la boira, és aquesta cosa natural, aquesta... I no és aigua, és vi, eh? Però,
sí,
vull dir,
sí, sí, sí.
Però
sí,
en quant a color, és aquesta transparència que ens donarà, si nosaltres deixem doncs, que es transformi aquesta boira en líquid, doncs tindrà aquest color, aproximadament, aquest color tan transparent, tan pàl·lid, tan agradable doncs, de poder mirar. Vull dir que a vegades els noms semblen una tonteria, però estan molt ben buscats, estan molt ben trobats.
No, i el que veig és que els que es dediquen al món del vi són tots uns poetes, eh? Perquè, escolta, posen uns noms i uns títols als vins que ja tenen raó de ser, no? Però vull dir que sempre hi ha com una història.
Està clar. I a sobre l'entens, perquè tu estàs... És a dir, la persona que ha ficat aquest nom és una persona que està al camp, que pateix les inclemències del temps, que agraeix aquests... Està a Lleida, està en aquestes valls amb boira i agraeix aquesta boira, perquè aquesta boira fa que anar en cotxe sigui complicat, però per la vinya és molt bona. Per la vinya t'està donant aquella humitat i aquella irrigació que si no la tinguessis, doncs tindries realment problemes per tirar endavant el conreu doncs, del raïm, no? I llavors... És a dir, és totalment lògic doncs, que tu, davant del dilema de dir he de posar un nom en aquest vi, dius, home, és lògic, és a dir, el pagès, és que li ha de dir així, aquest vi s'ha de dir d'aquesta manera.
Escolta'm, si fessin vi a Osona, que no sé si en fan, a la plana de Vic, els hi podríem posar la pobilla, no? Perquè, clar, diuen que a la boira li diuen pobilla, allà, doncs, als d'Osona. Sí, avui tenim la pobilla aquí que ens està acompanyant.
Però sí, si veig que cada dia n'hi ha menys.
De pobilles o de boira?
Les dues coses.
Miquel Fluvià, deixem-ho aquí. Escolta, el podem tastar a la vinoteca, aquest vi?
Aquest vi el podem tastar a la vinoteca i, a part d'aquest, deixa'm només dir un altre que hi ha molts vins que s'hi poden assemblar, però també és un gran vi a mi amb vaga, és a dir, ja he explicat, no?, que el motiu de trobar-me amb la bodega el celler va ser aquest vi, però llavors, evidentment, he provat tota la seva gamma de productes i al final acabem, doncs, tinguent tota la seva gamma de productes. Tenen un vi realment espectacular, un vi espectacular per fer a copes que es diu, i el nom és molt fàcil de recordar, Bola Bola Papallona.
Bola Bola Papallona.
Bola Bola Papallona és un vi blanc fet de garnatxa blanca, amb una mica de malvasia, que li dona un toc afruitat i molt fàcil de beure. Aquells vins blancs, frescos, fàcils, molt senzills de beure, d'aquells que beus una copa i dius per què només em bec una copa quan em podria prendre una altra? I cau la segona, no? Un gran vi.
Diu, per què em bec una només? Perquè la papallona ha sortit volant i ja no n'hi ha més. Vull dir. Escolta, molt bé, ho tindrem en compte, eh? També aquesta Bola Bola Papallona, que també és del mateix taller.
Exacte.
Miquel Fluvià, gràcies per acompanyar-nos i per descobrir-nos avui aquest Mar Ramoneda. Que vagi molt bé.
A reveure.
Thank you.
A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.